a partir d'ara, temps per les notícies més pròximes en les diferents edicions del Catalunya al dia. Aquesta setmana s'han de fer les prospeccions als terrenys contaminats de Flix per saber si hi ha residus tòxics a 5 terrenys del poble. Tarragona, Colla Ballester, bon dia.
Hola, bon dia. Cal determinar si hi ha residus contaminats d'Arcros. Que n'hi ha, ja està certificat. Ara el que cal és saber si són elements tòxics. Això ho ha de dir l'Agència de Residus de Catalunya. I ara al Catalunya al dia a Tarragona en parlem justament amb el seu director, en Josep Maria Tos. Passen 4 minuts de 8:45.
Catalunya al dia, Tarragona i Ebre, amb Colla Ballester.
A Flix, tal com dèiem, hi ha materials soterrats en 5 punts de la població. De moment no es pot confirmar si són elements tòxics i per això s'han de fer prospeccions. 4 d'aquests terrenys són d'Arcros i l'altre és de titularitat pública. Ara en parlem amb el director de l'Agència de Residus de Catalunya. Més bones són les dades turístiques d'aquesta Setmana Santa. L'ocupació ha passat del 85%. Els hotelers preveuen una bona, boníssima temporada d'estiu. Ara també treballen per evitar la picaresca, les denúncies falses de gastroenteritis que presenten alguns turistes britànics després de passar per Salou. I avui arriba a Tarragona el segon creuer de la temporada. El port té previst rebre aquest any 40 creuers amb 40.000 passatgers. D'esports, què destaquem?
Empat a 0 i del Reus al camp del líder de segona. Al Llevant, l'equip roginegro ocupa ara la 14a posició, 5 punts de la zona de descens. Pel que fa al Nàstic, té un punt menys que el Reus, en el que és el millor moment dels granes aquesta temporada.
I al temps, avui tenim temperatures suaus sobre tota la costa en un dia que serà assolellat, pendents de l'arribada d'una baixada important de temperatures a partir de demà al migdia. Els termòmetres poden baixar entre 5 i 10 graus i hi haurà més núvols. Ara tenim 14 graus a Tarragona i 14 també a Tortosa.
Catalunya al dia, Tarragona i Ebre.
Comencen les prospeccions a Flix per determinar la toxicitat dels residus.
L'entrevista al dia.
Josep Maria Tos, director de l'Agència de Residus de Catalunya. Bon dia.
Bon dia.
Senyor Tos, localitzats els terrenys, ara cal saber què hi ha.
Evidentment.
Què creu? Que trobaran o quines sospites hi ha? Perquè hi ha materials metàl·lics soterrats, això ja ho sabem, en 5 punts de Flix, materials que podrien contenir residus tòxics contaminats d'Arcros. Com ho faran?
Doncs bé, val la pena recordar que aquesta iniciativa va sortir fruit de l'Agència de Residus, de fer una crida als dos ajuntaments on hi ha vingut treballadors, tant el de Flix com el de Riba-roja, per saber si hi havia constància, perquè tot eren rumors, i oficialment van fer una petició de que ens concretessin aquests rumors on podien ser. Fruit d'aquest diàleg amb els dos ajuntaments, van sortir aquests 5 punts, i com van publicar la setmana passada, com va dir el conseller Rull, un cop fet els sondejos, es determina que en aquests emplaçaments hi ha indicis d'alteració del terreny i, evidentment, alteracions de tipus metàl·lic. Què ens pot suposar? Que segurament deu haver bidons o altres elements metàl·lics. Un cop aquesta evidència, el que volem procedir aquesta setmana, és a dir, a partir d'aquesta setmana mateix, obrir i fer cates en diferents punts d'aquests 5 punts detectats i veure què és el que hi ha.
És allò que era un secret de veus que el poble, que durant anys no es va dir res i que ara es va concretant, no es va certificant.
Evidentment. Per això vam dir que, fruit dels rumors, tots tenim clar que hi havia abocaments al riu i que és el que s'ha anat traient, que hi havia afectacions del sòl, però que calia ser molt més concrets i no anar amb una màquina i anar forant tot el terme de Flix, sinó gràcies a la cooperació dels ajuntaments, concretar-ho. Són concretats 5 punts que poden haver evidències, hem d'obrir i amb la informació que traiem haurem d'actuar.
Per què és tarda tant, si és un secret a veus? Per què en el temps perdura tant un secret que no s'acaba de desvetllar? Si tothom ho sabia que hi eren i fins ara no es diu?
Esclar, suposo que és una llarga relació històrica entre l'electroquímica de Flix i el propi municipi de més de 100 anys. En aquesta situació s'ha vist alterar últimament per les diferents situacions de tancaments i abandonament de la vila d'una empresa històrica. I potser perquè mai oficialment ningú havia preguntat als dos ajuntaments si tenien constància. Ho hem preguntat nosaltres, és a dir, l'estiu passat vam decidir preguntar oficialment per escrit a la Txer, a la pròpia empresa, a l'Ajuntament de Flix i Riba-roja, i ja hem tingut resposta per escrit. I en base a la resposta per escrit i haver oficialitzat aquests rumors històrics, ara actuem.
És cert que abans era diferent, no hi havia tants controls, perquè parlem de residus abocats durant 100 anys.
Clar, hem de prendre consciència que les situacions ambientals comencen tot just dels 70 i es consoliden als 90. Evidentment, abans potser la gent era conscient que podia ser perillós, però a mi no col·locat a terra no passava res. Ara cal actuar, cal concretar-ho i prendre decisions.
Parlem de què podria haver, bidons enterrats, abocaments de camions, perquè això anava bastant a l'ample.
Sí que ens havíem comentat aquesta possibilitat, que l'últim viatge es va enterrar dins d'un camió, i veient alguna de les traces que ens detecta, descriu un vehicle, no sabem si és un cotxe o un camió. No? Això ho sabrem ara a l'obrir-ho.
En tots els terrenys o només en un?
Amunt s'ha trobat un vehicle, amunt.
Amunt?
Amunt. Hem de ser conscients que tots aquests abocaments, pel que sembla, es produïen abans de fer el cremador l'any 1975. A partir del 75, quan va haver el cremador, i posteriorment les normatives això no ho han permès, però anteriorment, suposem que això a finals dels 50 o 60, fins al 75, puntualment es devien utilitzar aquests punts com a espais d'abocament d'elements complexes.
Uh-huh. Vostès han de fer, l'Agència de Residus de Catalunya, han de fer prospeccions geofísiques. Quan comencen? Avui? Com ho faran?
Avui hem de concretar-ho, i les geofísiques ja les han fet, ja tenim les zones acotades. Ara el que hem d'anar és amb una retro i excavar, i fer cates fins a les cotes que ens determinen els 3 metres o els 5 metres, que hi ha aquests indicis d'alteracions del terreny i presències metàl·liques.
Al final...
Avui és un treball, és a dir, aquesta setmana farem un treball purament físic d'obrir el terreny i arribar fins on hi hagi els residus.
Però aquí sí que això et donarà resultats claríssims.
Evidentment, veurem què és el que hi ha, veurem quin tipus de residu es tracta i en base a això haurem d'actuar.
Quan calcula que poden tenir els resultats o acabar les prospeccions?
Com a mínim volem acabar les prospeccions abans de la reunió del subgrup de gestió dels sòls contaminats, que hi ha previst abans de final de mes.
27 d'abril.
Exacte, i presentar-ho allí, evidentment seure'ns amb la comissió d'experts, i tal com va dir el conseller Rull, determinar amb les dades clares i transparents el que hem trobat, com actuem.
L'actuació que es farà, és a dir, vostès presentaran els resultats de les anàlisis, però es farà a consens, tal com s'extreuen.
Evidentment, per això hi ha la comissió d'experts, i el conseller va manifestar clarament la setmana passada de explorarem el que hi ha, i consensuarem quines actuacions hem de fer en base a la normativa, en base a l'autoritat de la pròpia agència de residus i amb el consens dels experts què hem de fer amb els residus allà detectats.
Clar, perquè llavors es tracta de netejar-ho i de saber on es col·loquen.
Evidentment, per això hi ha prou abocadors i sortides tècniques per decidir què se'n fa.
Uh-huh.
Descontaminació in situ, retirada i portada a segons quin tipus de residu, es pot anar a l'incineradora de perillosos que tenim a Tarragona, en dipòsit controlat de perillosos que tenim a Castellolí. Evidentment, la tècnica i la normativa determina clarament què s'ha de fer en cada tipus de residu.
Senyor Tosc, creu que hi podrien haver més punts, a part dels que ja estan detectats?
Jo crec que l'Ajuntament, els dos ajuntaments han fet un gran esforç de parlar amb els treballadors de electroquímica, i entenc que han pogut parlar gairebé amb 3 generacions de treballadors, i entenc que ha sigut una concreció molt important. Entenc que aquests 5 punts estan molt analitzats internament a nivell de municipi. Si n'hi hagués més, nosaltres com a autoritat estem disposats a fer l'anàlisi que faci falta i buscar el que faci falta.
Si tots aquests processos s'acaben, no només queden els terrenys contaminats, sinó els fangs tòxics que encara queden al pantà, Flix pot acabar sent un lloc net?
És que Flix ha de ser un lloc net, on l'activitat industrial continuï. Per desgràcia, el grup Ercros ha decidit, però Flix no té per què renunciar a un passat industrial i de creixement econòmic a la comarca. És un municipi de referència al territori i ha de poder optar, com qualsevol municipi de Catalunya, continuar tenint activitat econòmica al seu propi territori.
Senyor Tos, en director de l'Agència de Residus de Catalunya, moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies.
Descarrega't aquest espai a www.catradio.cat/Tarragona.
Em preguntava...
Si jo el que vull
és comprar-me una casa.
Un pis.
Un xalet.
Un piset.
Al meu barri.
A prop dels meus pares.
Per allà.
Per anar-hi amb la meva família.
Parella.
Amiga.
Amic.
Els meus gossos.
Tens el que busco?
A Solvia ens importen totes les teves preguntes. Totes.
Descobreix la nostra promoció al carrer Pare Agustí Altisent, a Tarragona, des de 98.500 euros.
Solvia, la immobiliària total.
Catalunya Informació.
Parlem de turisme i de les bones dades d'ocupació d'aquesta Setmana Santa. Hi ha molta satisfacció tant a Tarragona com l'Ebre pels alts nivells d'ocupació d'enguany, que han voltat el 85%. Parlem d'ocupació i també de la picaresca d'alguns turistes britànics amb els hotels de la Costa Daurada. Ho fem amb la Rosa Pujol i el Manel Sastre. Bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem per l'ocupació. Els hotelers veuen aquest 85% d'ocupació com un gran preludi del que pot ser una bona temporada d'estiu.
A la Costa Daurada, el bon temps, la celebració de diferents competicions esportives i l'obertura de Ferrari Land han fet augmentar les reserves i, en molts punts, s'ha penjat el cartell de complet. Ho ha explicat Xavier Roig, president de l'Associació Hotelera de Salou, Cambrils i la Pineda.
Aquí a Costa Daurada hem tingut una ocupació dels 4 dies d'un 85%, però si el divendres i dissabte sí que podem dir que en els allotjaments hotelers hem estat pràcticament plens.
Pel que fa als càmpings, l'ocupació s'ha situat entre el 65 i el 100%, mentre que a les Terres de l'Ebre, les cases rurals s'han acostat a l'ocupació completa entre Divendres Sant i Dilluns de Pasqua.
Uns hotelers, els de la Costa Daurada, que reclamen mesures davant les denúncies falses de gastroenteritis que presenten alguns turistes britànics. Els hotelers alerten que si la situació no s'arregla, el turisme procedent de la Gran Bretanya se'n pot veure afectat.
Sí, aprofitant un canvi en el sistema legal britànic, advocats anglesos convencen alguns turistes britànics que visiten la Costa Daurada amb el sistema del tot inclòs perquè presentin denúncies falses al seu país per intoxicacions. Les indemnitzacions poden anar des dels 6.000 fins als 20.000 euros i els hotelers se senten indefensos davant d'aquesta situació.
N'hi deu haver hagut bastanta si ara se'n queixa, no?
Sí, sí, i a més, ja han fet referència a això des de la Direcció de Turisme de la Generalitat, concretament el seu director, Octavi Bono, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio com es podrien evitar.
Que s'hagi portat algun tipus de prova mèdica en aquest sentit. D'altra banda, que s'hagi fet ja una reclamació en el propi establiment abans de la seva sortida, intentar donar la consistència mínima a una situació que ara està sent objecte doncs, de picaresca i, com li dic, la defensa dels consumidors en aquest cas, el que ha fet en aquestes situacions en el mercat britànic ha estat pervertir-se.
Sentíem Bono i al Matí de Catalunya Ràdio amb el Xavier Freixas.
Sí, els hotelers, a més, han explicat que no descarten que aquesta pràctica acabi expulsant els turistes britànics de la Costa Daurada.
Justament, parlant de turisme, avui arriba al Port de Tarragona el segon creuer de la temporada. Es tracta de l'Oceà Nova. Anna Rius, bon dia.
Bon dia. Amb 98 passatgers a bord procedent del Port de Roses. Es quedarà a la ciutat fins a les 6 de la tarda, quan tornarà a marxar cap a València. El Port de Tarragona té previst rebre aquest any 40 creuers amb un total de 40.000 passatgers i per primer cop i operarà Costa Creuers. Entre el 2 de juny i el 29 de setembre, cada divendres s'arparà un creuer d'aquesta companyia amb capacitat per 1.725 viatgers.
Ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Octavi Bono, també li demanaven per les queixes que hi havia hagut a Ferrari Land durant l'inici de principis des que va obrir portes. Bono diu que es tracta d'agafar rodatge, per tant demanava paciència.
Les capacitats també són diferents. Algunes de les grans atraccions tenen doncs, això una capacitat d'acollida que és més petita doncs, a de l'habitual. Estem pensant en els simuladors i tot això requereix d'un cert rodatge, però ens fa molta confiança, insisteixo, a la capacitat de gestió que tenen els titulars del parc.
Passa un minut de 9:15, àrea de servei.
El temps.
La previsió pel Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre ens aporta la Gemma Puig en un dia que tindrem avui assolellat amb temperatures molt suaus i, com dèiem, ara ens en donarà més detalls, però just això passa abans que arribi una baixada important de temperatures. Això serà, però, a partir de demà. Avui, calma.
Comencem el dia i ho fem amb algunes boires matinals cap a l'interior, però també amb alguns núvols baixos a tocar de la costa. Temperatures molt suaus. El termòmetre no ha baixat gaire, aquests valors de 12, 13 o 14 graus cap a la costa, cap a l'interior també temperatures per sobre dels 8-10 graus, però avui ja es començarà a notar una mica el descens del termòmetre, que es farà molt més evident a partir de demà dimecres i dijous. Tot aquest aire fred que ens arriba en retornarà als valors més de l'hivern. Passarem de temperatures que poden baixar entre 5 i 10 graus, sobretot es notarà més aquest descens del termòmetre cap a comarques interiors i a la tarda alguns núvols baixos que et podran afectar a la mateixa línia de la costa. Temperatures cap avall de cara als propers dies, de cara a divendres i al cap de setmana, les nits i matinades es mantindran fredes, però els migdies a poc aniran recuperant-se.
Gràcies, Gemma. Ara tenim 14 graus a Tarragona, Reus i Tortosa, 13 a Vilaseca, 11 a Montblanc, 10 a Valls o Móra la Nova o 6 a Prades. Judit Murlà, una tarragonina de 25 anys, representarà la URB, la Universitat Rovira i Virgili, a la final de monòlegs de ciència a Madrid, que es farà el 24 de maig. El certamen es diu FAMELAB i pretén fer la ciència entenedora i divertida.
Os vengo a contar una cosita sobre el ADN. que estoy convencida que algunos de vosotros aún no conocéis. Y es que el ADN, esta pequeña molécula que se encuentra dentro de todas y cada una de nuestras células y que contiene tanta información importante, esta misma molécula, cuando le da la luz, vibra. Vibra como vibran vuestros móviles cuando os llaman, pues vibra de un modo similar.
Així arrenca el monòleg que ha portat Judit Murlà fins a la final de Madrid. Parla sobre l'ús de les nanopartícules per detectar les mutacions de l'ADN, el tema de la seva tesi doctoral. Creu que la ciència ha de traspassar les seves pròpies fronteres.
Sempre veiem la ciència com allò que no entenem i no li podem donar mai valor a una cosa que no entenem. Per tant, jo crec que és una manera relativament fàcil que la gent vegi, entengui el que fem i vegi el valor, perquè si no ens quedem tancats al laboratori, sí, fem molta feina, però la gent no ho sap.
Ara caldrà que elabori un nou monòleg per a la final de Madrid. En cas de ser la guanyadora del FameLab de l'Estat, encara hauria de preparar-se un text nou que conjugui ciència i humor en anglès i defensar-lo entre els representants de 30 països de tot el món.
Els forners artesans de Tarragona s'apunten al pa fet amb blat de proximitat. Inspirats en el pa tramuntana de Girona, els forners de Tarragona s'han aliat amb els productors de cereals de la Conca de Barberà per conrear un blat específic per aquest nou pa que només utilitza productes de la zona.
La intenció era fer un pa amb productes de la zona, vull dir, amb farina fet amb blat d'aquí de la zona, posar-hi sal del Delta, i llavors, per donar-hi una mica de qualitat o una mica de diferenciació, vam dir de posar-hi una mica d'oli, sobre un 5% aquí d'oli, també de les 10 hores d'aquí de la província.
Josep Cabré és el president del Gremi de Forners de Tarragona. Des de fa uns mesos, el pa mestral ja es troba a una vintena de forns i tot va començar als camps de blat de Santa Coloma de Queralt. S'hi van destinar 20 hectàrees de blat amb un tractament específic per millorar-ne la qualitat.
Les úniques diferències que podríem tindre són més que res l'aportació de nitrogen, que és més gradual i més tardana per millorar el tema de la proteïna, i el tema de control de fungicides, de fongs.
Magí Santacana, productor.
La planta estigui més sana pel mateix tema, perquè com més sana està la planta, de més qualitat és el gra que surt després.
Una farinera de Girona s'encarrega de processar un blat que té com a principal característica la incorporació de la varietat Nogal.
I aquesta sí que és una varietat que aquí doncs no...
Joan Puiggròs, enginyer tècnic de la cooperativa de Santa Coloma.
No se'n feia massa. Arran d'aquest projecte ara hem començat a fer Nogal. Amb l'inconvenient que tenim, que el Nogal doncs, ens agafa doncs, més problema de fongs i algú menys de rendiment en quilos.
I tot plegat es nota a l'hora de fer
el
pa.
La gent que el comparat el troba diferent i el troba de més qualitat. I llavors la intenció a la llarga és poder dir que pràcticament tot el pa que fem el fem amb farina d'aquesta.
Els cerealistes estan disposats a ampliar conreus. De fet, aquest any ja se n'han duplicat les hectàrees.
Nosaltres sí que fem el que ens diuen els flequers, és a dir, a mesura que els flequers vagin ampliant el projecte, a mesura que el consumidor final vagi comprant aquest pa de mestral, nosaltres anirem ampliant hectàrees i anirem fent les varietats que creguem més òptimes per fer la farina de qualitat.
A mi personalment m'agrada més fer-ho per això que no pas fer-ho per una altra cosa. Al final estàs fent menjar per tu, i això a mi m'agrada. Em fa sentir més orgullós. No?
La proposta, però, feta íntegrament amb productes de proximitat, paradoxalment no es pot etiquetar com a quilòmetre zero.
I aquí ens trobem que entre els pagesos i el consumidor, diguem, n'hi ha dos, que són el farinaire i el forner. I per això ens estan posant pegues de poder dir que estem treballant amb producte de proximitat.
La premsa al dia.
El recull de premsa amb l'Anna Rius. Des del Punt Avui ens fixem en dues notícies relacionades amb la població estrangera de les nostres comarques.
Per una banda, trobem una anàlisi de dades de l'IDESCAT, de l'Institut d'Estadística de Catalunya, sobre la davallada de població estrangera. El Montsià és la comarca d'on han marxat més immigrants. Hi ha un 7% menys d'estrangers que l'any passat.
Alguna dada que t'hagi cridat l'atenció d'aquest recull?
Doncs sí, hi ha el cas de Pratdip, al Baix Camp, un poble de 700 habitants, on un 30% són estrangers. Són gairebé 300 i la majoria provenen de França, Alemanya, Bèlgica, el Regne Unit o Rússia. Sembla que hi busquen tranquil·lament tranquil·litat, perquè la majoria són jubilats que viuen en una urbanització fora del nucli de la població.
Encara trobem una altra notícia relacionada amb població estrangera.
Es tracta del col·lectiu de senegalesos de Tarragona. Tenen una associació anomenada Assenta, que des del 2010 dona assessorament legal als seus membres. Ara han fet un pas endavant per regularitzar l'activitat dels seus associats. La majoria treballen en el que coneixem com a top manta i proposen integrar aquesta activitat als mercats setmanals que hi ha a la demarcació. Ja han demanat hora per reunir-se amb l'alcalde de Tarragona i fer-li arribar aquesta proposta.
La foto del dia la trobem al Diari de Tarragona, a la mateixa portada, i és un retrat de la Setmana Santa a la població més turística de la Costa Daurada.
La foto és de Salou a la platja i reflecteix una Setmana Santa plena de turistes. Ara bé, la imatge és ben diferent de la que trobem a l'estiu. Gairebé no hi ha parasols i la roba s'imposa als banyadors. Podem veure una senyora en biquini al costat d'una persona amb jaqueta.
Així l'ocupació està bona i la platja també a l'interior, tal com dèiem. Els que hauran d'esperar per anar a la platja són els gossos de Tarragona.
Sí, ho trobem al Diari Digital Més. Expliquen que fa 2 anys es va anunciar un projecte per regular l'entrada de gossos a les platges de la ciutat en època de bany, però encara no està enllestit i sembla que va per llarg.
I canviem radicalment de tema perquè al Diari Digital Agüeta.cat hi trobem un reportatge d'aquells que entendreixen.
El localitzem a Caseres, a la Terra Alta, un poble de 270 habitants. Aquí, Javier Escarceller va obrir-hi un cinema l'any 1951, aprofitant que era alcalde del poble, i avui, 66 anys després, encara funciona.
Em preguntava...
Si jo el que vull
és comprar-me una casa.
Un pis.
Un xalet.
Un piset.
Al meu barri.
A prop dels meus pares.
Per allà.
Per anar-hi amb la meva família.
Parella.
Amiga.
Amic.
Els meus gossos.
Tens el que busco?
A Solvia ens importen totes les teves preguntes. Totes.
Descobreix la nostra promoció al carrer Robert Grau Pera a Deltebre des de 38.300 euros.
Solvia, la immobiliària total.
Catalunya Informació.
Anem pels esports. Carles Vila, bon dia.
Bon dia.
Empat a 0 ahir del Reus al camp del líder de segona, Llevant, un empat que trenca amb una ratxa negativa de resultats.
L'equip rojinegre havia perdut els 2 últims partits, és per això que es valora i molt aquest empat en un dels camps més complicats de la categoria i contra l'equip en millor forma de segona, que no ha perdut cap partit com a local. Ara el Reus és 14è a la classificació. El porter Edgar Badia va tornar a ser l'heroi del Reus en un partit complicat amb un Llevant que va pressionar la recta final de la segona part, però on els de Nacho González van tenir fins i tot alguna opció de victòria. Escoltem el tècnic del Reus.
Bueno, ahí están los números, ¿no? Como local, 14 victorias y 2 empates había cosechado solamente. Y bueno, creo que no... La trayectoria pues demuestra que no es fácil puntuar aquí, ¿no? Venimos de dos derrotas, era importante sumar hoy y satisfecho, ¿no? Aunque yo creo que veníamos con la intención de ganar y siendo un punto bueno, pues bueno, no me voy plenamente satisfecho, lógicamente, ¿no?
Nacho González torna a destacar la implicació dels seus jugadors que han sabut mantenir la confiança en el seu joc tot i la falta de victòries.
Anímicamente pues han sido dos derrotas que hacen daño, pero bueno, una vez más el equipo ha mostrado que está en la línea de siempre, sigue compitiendo al máximo, siempre está en esa línea con posibilidades de sumar como lo hemos hecho hoy y por lo tanto eso es lo que me da seguridad, ¿no? Y lo que nos lleva dando seguridad durante toda la temporada en un campo complicado ante la mejor defensa de la categoría y por lo tanto contento, ¿no?
Més coses. Després de la jornada del cap de setmana, el Nàstic viu, tot i seguir pendents de mantenir la categoria, la millor situació de la temporada, ara 4 punts de la zona de descens. A més, la golejada de dissabte contra el Mirandés i el fet d'aconseguir-la amb algun jugador suplent i remuntant un gol en contra ha fet augmentar la confiança dins del vestidor grana. Diu Juan Merino, el tècnic del Nàstic, que aquesta intensitat és el que cal mantenir fins a final de temporada.
Estamos en una situación dentro de lo que es cuando llegó este cuerpo técnico que todos hubiéramos firmado, pero que sabemos que nos quedan todos los partidos que haya son finales, intentar distanciando el máximo de puntos posible. Siempre habíamos hablado de que con respecto a las lesiones o no lesiones se puede bajar un poco lo que es el volumen al final de temporada, pero nunca la intensidad. Tenemos que seguir de la misma manera porque el equipo tiene que conseguir el objetivo lo más pronto posible, no va a ser fácil.
El Nàstic haurà de visitar el camp del Getafe, un dels més complicats de la categoria, abans de jugar d'aquí 15 dies al derbi contra el Reus. Parlant de bàsquet, el CBT va confirmar el cap de setmana el seu descens de categoria. Els tarragonins deixen la Lliga LEP després d'una temporada plena d'inconvenients, marcada per les lesions i per la falta de pressupost que no va permetre reforçar l'equip al mercat d'hivern. Ara, com diu el tècnic Berni Álvarez, caldrà afrontar de la millor manera les dues jornades de Lliga que encara s'han de jugar.
És una situació difícil per jugadors i per nosaltres, però moltíssimes coses d'analitzar que han passat durant l'any i que si les, bueno, si les analitzem bé, les assumim, podem treure, com sempre, coses positives, no? I, bueno, hi ha moltíssims jugadors que han baixat de categoria, hi ha moltíssims entrenadors que també i s'han refet, no? Crec que són molts jovenets, que hem tingut molts problemes aliens a vegades a el que és el propi joc, que ens han matat una mica. Tot i així, hem arribat en vida aquestes últimes tres setmanes i hem tingut aquest puntet de mala sort, no?
I tornem al futbol a tercera divisió. Els dos equips de casa nostra van guanyar els seus partits. Ja només queden quatre jornades per al final de la temporada i ni l'Escó i menys encara la Pobla de Mafumet tenen gaires opcions de poder disputar el play-off d'ascens. Els de la Ribera d'Ebre són sisens a la classificació del grup cinquè, però a set punts del quart lloc. El tècnic de l'Escó, Santi Castillejo, lamenta que les poques opcions que tenen encara quedin més reduïdes pel mal estat de la gespa del seu estadi.
Con lo que jugamos, intentamos jugar en un campo que no se puede. No nos estemos jugando hasta el final estar entre los cuatro primeros o sea muy difícil, ¿no? Es una pena porque los chavales lo merecían. Por lo menos estar luchando hasta el final. A ver si se nos da esa opción, pero hostia, me sabe mal.
I un apunt d'hoquei patins, la decisió de la CERS d'escollir Lleida com a seu de la Final Four de la Lliga Europea no ha agradat gaire als impulsors de la candidatura de Reus per acollir aquest esdeveniment. Sobta sobretot el fet que l'organitzi el Barça, malgrat que no juga al Palau Blaugrana. Escoltem Mònica Balcells, la presidenta del Reus.
Fa 50 anys enguany de la primera Copa d'Europa al Reus i fa 25 anys de subseu olímpica. Ha sigut una gran festa, no? No ha pogut ser. Ells han fet la candidatura a Lleida, doncs potser per no tenir la pressió de venir a jugar a Reus o a l'Iberense, i és una decisió de club. El Reus no ho hagués fet, això. Però és el que dèiem, és estrany.